Duros a quatre pessetes.
Això és el Duros a quatre pessetes de Cope Catalunya i Andorra. El nom de Sonar és un nom conegut internacionalment. Ara parlàvem de tots els beneficis que deixa a la ciutat de Barcelona el festival. Segurament és un nom encertat perquè és un festival de música. Avui volem parlar d'això, dels noms de les empreses i dels seus productes, perquè quan obrim un negoci o llancem un producte, el primer dilema que tenim és precisament triar-ne un nom. I la veritat és que costa tant que fins i tot hi ha empreses que es dediquen exclusivament a això, a pensar un nom. És el cas de Nameworks. Saludem al seu responsable. Ell és l'Ignasi Fontvilla. Ignasi, molt bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
La primera pregunta que em ve al cap és si abans parlàvem del Sonar i començar a parlar una mica del Sonar, és un bon nom? Està ben triat el nom de Sonar?
Home, a mi em sembla que sí, perquè fa referència a això. La música és molt fàcil d'internacionalitzar. Amb les marques, jo crec que una de les coses precisament importants és això, que siguin fàcils després de
recordar
en altres països.
Ah, sí. Que siguin internacionals, diguéssim,
sí.
No?
Sí, sí. Mm-hmm.
Què hem de tenir present a l'hora de triar un nom?
Bueno, primer s'hauria de definir bé, no? Nosaltres el que fem és una estratègia, que en diem, no? Això, de vegades aquesta paraula colloneix una mica perquè sembla que sigui una cosa molt complicada, però en realitat és molt fàcil.
És que fins i tot hem de tenir una estratègia per buscar un nom, no?
Sí, hem de tenir... Però l'estratègia em refereixo a definir quin significat volem que tingui el nom. Ja sé que això que estic dient és una cosa molt òbvia, però de vegades la gent quan comença a pensar noms i s'ho fa a casa, doncs comença a pensar en les primeres coses que li venen al cap sense tenir gaire mètode, no? Nosaltres el que fem és intentar, doncs, això, ser molt ordenats amb les coses i tenir molt clar, doncs, què volem dir i com ho volem dir.
Quins valors, no?
Al final,
Quins valors volem transmetre també amb el nostre nom, no?
Exacte, quin missatge. Llavors és molt important també analitzar la competència, no? Perquè sempre que obrim una empresa o llancem un producte al mercat, o, bueno, és igual, necessitem un nom per alguna cosa, sigui el que sigui, per un servei, normalment no som els primers a arribar. Per tant, hi ha gent que ha arribat abans que nosaltres, que té uns noms, que està dient unes coses amb els seus noms, i llavors hem de tenir molt clar què diuen ells per nosaltres no dir el mateix, no? Per distingir-nos i ser diferents.
I quins són els errors que s'acostumen a cometre a l'hora de triar un nom? Perquè segurament ja sempre fem el mateix.
Doncs bastants. Primer, no pensar-ho amb el temps necessari, no? Perquè moltes vegades té la sensació de que tu i jo ens prenem unes cervesetes, pensem mitja horeta amb el nom i ens sortiran una pila d'idees i ja està, ja ho tenim solucionat. I llavors, clar, quan t'hi poses t'adones que no és una cosa que amb mitja horeta es pugui fer, no? Per tant, planificar-ho una miqueta amb temps. Per una altra banda, això que et deia de la internacionalització, no? Que moltes marques comencen com a marques que només han de funcionar, per exemple, a Espanya o en un entorn local, funcionen bé en aquest entorn local i llavors quan la treus fora o no funciona bé perquè té un problema de significats en un altre idioma que no s'havia tingut en compte des del principi, o bé és un nom que en aquell altre país no es pot registrar perquè ja el té algú altre, no? Amb la qual cosa llavors veu drama perquè has de canviar de nom en aquells altres països, no?
O fins i tot que es pronuncia malament, no? Que sona malament en altre país.
Sí, això és una cosa molt habitual, per desgràcia. Molt habitual, saps? El Mitsubishi Pajero, no? Jo diria que aquest és
el clàssic, no?
Més conegut de l'univers, no? Que dius, com algú se li ha pogut acudir i fer un nom així, home, perquè no estava pensat per Espanya ni per països que es parlés espanyol en un principi, no? Per tant, per on estava pensat funcionava. Clar, si això s'hagués planificat des del primer moment, no? De dir, és que un dia també vendrem aquest cotxe a Espanya, doncs aquest nom ja no s'hauria triat. Llavors, això és una cosa que passa molt freqüentment. De vegades també no tenia en compte si la disponibilitat de dominis, no? Sobretot temes lingüístics, jurídics i de disponibilitat de dominis. Jurídics vull dir que el nom estigui disponible, que es pugui registrar a l'oficina de marques que ens interessa.
Això de... Ja no passa tant, però el buscar el domini havia passat molt, no? Fa 5-10 anys, empreses que naixien comunicaven abans com es dirien que registrar el domini i hi havia alguna persona que era intel·ligent i el registrava i després demanava diners, no?
Però és que això no només havia passat amb el domini, això havia passat fins i tot amb el registre de la marca.
Fins i tot amb el registre de la marca.
Sí, ens direm així, saps? Sense tenir assegurat que aquell nom ja el tenim registrat, no? I després venen les corredisses i els flors, no? Això passa constantment, però és que encara passa ara, i els hi passen empreses grans, cosa que és una miqueta sorprenent.
Ara em ve al cap al Partit Demòcrata Europeu Català, que ha tingut també el problema amb el nom perquè han acabat dient-se igual que els seus socis, no? Ha estat com una mica, va ser tot allò una mica raro, no?
Sí, aquest procés jo crec que no es va portar bé. Aquest procés, des de dintre, em refereixo, des del propi partit, perquè va donar la sensació de ser tot molt improvisat. Potser sí. No ho era, després.
A lo millor era una estratègia per sortir als mitjans de comunicació, no ho sé.
No, sortir van sortir, no?
Per això et dic...
La pròpia assemblea que van fer els hi va tombar, les sí. propostes que saps, és allò que dius, ostres, això no hauria d'haver passat, no? Vull dir que si s'hagués gestionat bé, doncs haurien acabat amb un altre nom, probablement, i sense problemes, a més a més.
Però van acabar amb un nom que després van haver de modificar perquè estava registrat, li van canviar, van posar una paraula, sí. que però no també, servia, ostres.
També se'ls ha de dir, i això passa sempre, que en situacions de canvi de nom és molt més dramàtica quan comences amb un nom nou. O sigui, no és igual obrir una empresa o un partit polític de nou, i que necessita un nom, i inventar-te un nom per aquest partit, que canviar un nom d'una empresa o d'un partit o d'un producte que ja tothom coneix, i a més el coneix moltíssim, imagina Convergència, no? I haver de canviar això, perquè sempre hi ha els que no estan d'acord amb el canvi, amb els que prefereixen continuar com estaven, i sempre hi ha l'altre bàndol, que és el que diu, no, és que ho hem de canviar, no? Perquè tenim les nostres raons. Llavors hi ha aquestes guerres internes, que a vegades no són guerres, però vull dir que són maneres completament diferents d'entendre què s'ha de fer amb la marca. Això és molt difícil perquè tens el problema dintre casa.
Clar. Hi ha modes, també, suposo, a l'hora de buscar noms.
Sí, hi ha modes, però jo diria que no hi ha tantes modes, n'hi ha, Però
ara,
no,
per exemple, hi ha la moda de fer-ho tot com molt curt, no? Com d'aplicacions, jo què sé.
Sí.
Airbnb, la primera que em ve al cap, no? És amb R's, que es pronuncien R, no?
Sí, buscar grafies estranyes, que no és tant per un tema de moda, sinó per un tema d'obligació, justament pel que tu comentaves abans, no? Els .coms cada vegada són més difícils de trobar, no vol dir que sigui impossible trobar un .com, però és molt complicat realment. Llavors, clar, per poder trobar .coms has de duplicar lletres, has de canviar grafies, has d'escriure les paraules de formes rares, perquè, clar, les formes habituals doncs ja estan ocupades. De vegades hi ha possibilitat de comprar-los, aquests .coms, no? Però moltes vegades les empreses tampoc volen comprar un .com. Llavors, doncs sí, hi ha modes, el que tu deies, no? Aquests noms, sobretot d'internet, tecnològics, doncs que sonen una miqueta estranys, no?
Però hi havia la moda fa uns anys del .com, .net... fa molts més anys la moda de posar a tot arreu a l'any 2000, que no, era una cosa caduca, no? Perquè arribaria un moment que arribaríem a l'any 2000, però bueno...
Això són aquelles coses que sembla mentida que la gent no hi caigui, no?
Fins i tot hi ha el supermercat andorrà d'Andorra 2000, que ja fa 17 anys que ha caducat el nom.
Però que potser posis un nom en 2000 en el 1918, que queden 80 anys per endavant, encara
es pot entendre.
Pots dir, bueno... Però és que hi havia empreses que als anys 80 o 90 estaven posant noms en 2000, no? Però si està al gira de la cantonada. Doncs sí. Es cauen molts errors d'aquests que són purament sentit comú, no?
Ignasi, què és el que feu vosaltres a NameWorks? Perquè busqueu noms, no? Jo, per exemple, ara vull crear una empresa i dic, ostres, vull un nom que sigui... Pues que no caigui aquest error, No li diré Quim Esteban 2000, sinó vull un nom que sigui bo. Llavors, vinga, a tu, no? I què és el que feu?
Bueno, primer recollim informació, la que necessitem per poder-te preparar aquesta estratègia que et deia. Després, un cop tenim aquesta informació, la traslladem en una estratègia, que és on definim què volem dir amb el nom i com ho hauríem de dir a nivell morfològic, no? Quina mena de nom farem servir, quin idioma, com sonarà aquest nom, quin to tindrà. I un cop tenim això, i això el client està d'acord amb que ho plantegem d'aquesta manera, doncs ja comencem a generar noms. I en generem molts, normalment, entre 700 i 1.500.
1.500 per cada... noms per cada...
Per cada projecte.
1.500.
Sí. N'hem arribat a generar 15.000, per un nom.
15.000, però només per llegir-lo ja necessites tot un dia.
Sí.
No?
Sí, el que passa que hi ha sectors de productes que són més complicats que d'altres. Per posar-te un exemple, per exemple, fer el nom per unes armes de foc no és igual de difícil que fer el nom per un medicament. Perquè els registres de marques classifiquen les marques segons el tipus de producte. I llavors d'armes de foc n'hi ha poques, hi ha poques marques, per tant és fàcil trobar-ne disponibles, en canvi de medicaments n'hi ha molts. Llavors, clar, quan et toca fer un producte d'aquests, dels que estan molt saturats, has de fer molts més noms.
Perquè no es repeteixi, després no, l'empresa, la registra de patents, te la deixi...
Verifiquem que els noms que hem fet no estiguin ja fets i utilitzats per algú, no? Llavors, clar, tu fas molts noms, però a mesura que aquests noms van passant els filtres que els fem passant, doncs van morint pel camí, no? I a lo millor comences amb 700 i al final acabes amb 100 a sobre de la taula, que no vol dir que li presentis 100 noms al client, eh? Però vol dir que aquells 100 noms han passat el filtre i almenys es podrien presentar, no? Però
Acabo presentant uns 10 noms o així, o 15?
Presentem uns 20-25, normalment.
20-25,
Sí.
Vale.
Sí.
És que a mi el cap, per exemple, una cosa personal, quan vaig a Netflix, si tinc 5 sèries, tinc fàcil triar una de les 5, però si tinc 200, em costa molt triar, perquè no sé amb quina quedar-me. Hi ha tantes opcions que ja em perdo, però imagina't un nom, no?
No, sí que és veritat, eh? Jo he vist que com més noms li presentes al client, més mal de cap li agafa, perquè li vas veient la cara, no? Quan vas pel nom número 10 encara el veus allò que t'està escoltant. Quan vas pel nom número 70, està mirant el mòbil, el rellotge, li està caient la bava, està, vaja, ja catatònic, totalment, no? Està en coma. Sí que és veritat que com més material hi ha, més difícil és triar. Per això intentem presentar una quantitat de noms que sigui manejable. Saps? Que ni sigui massa poca, ni sigui una barbaritat de noms.
I el procés de crear el nom, com funciona? Us tanqueu a una sala, unes quantes persones i comenceu a pensar? O com va? Te'n vas a córrer pel carrer a pensar noms?
Nosaltres no ho fem en grup, la veritat. Ho fem individualment, som diferents persones que treballem sobre el projecte i llavors cadascú agafa l'estratègia aquesta que hem aprovat amb el client i bueno, agafa el seu ordinador o el seu paper, bueno, ara ja ningú treballa en paper, el seu ordinador, i llavors es posa a fer noms a partir d'aquella estratègia. I jo, la veritat, no sé, a mi se m'acuden a tot arreu. Mentre estic dormint se m'acuden noms, també.
Sí,
sempre tinc l'iPhone al costat del llit i mentre se'm van acudint coses vaig apuntant, perquè, clar, el cervell no para de pensar.
O sigui que tu ets aquell que va al cinema i treu el mòbil i tothom, no? Que no es veu, ets tu perquè has pensat amb el nom mirant una pel·lícula.
He de reconèixer que sí.
Bueno, escolta, si sempre sigui bo per l'empresa, ho entenem i t'ho deixem fer. Doncs,
de vegades surten coses bones, eh? Així, quan estàs, diguem, fora del lloc de treball i del horari de treball.
Perquè és quan tens la ment més oberta, suposo, també, no? Quan estàs més
relaxat. Relaxada, no? La ment va fent, no? Tu no te n'adones, però ella va seguint.
I dedueixo que quan busques un nom i no surt, costa. Vull dir, saps quan vols que surti alguna cosa i comences a pensar, t'has de distreure.
Mira, no, jo no m'hi he trobat. Pensa que ja fa 20 i pico d'anys que em dedico a això, llavors el cervell està molt entrenat amb això. Segurament si pensés en altres coses em quedaria encallat, però amb noms no m'ha passat fins ara, almenys creuem els dits.
Doncs l'Ignasi Fontvilla és el responsable de Nameworks, una empresa que es dedica, doncs, com diu el seu nom, perquè està ben triat el nom de Nameworks, van trigar molt a buscar-lo i el van donar a la Diana, es dedica a buscar noms d'empreses i noms de productes perquè siguin un èxit. Doncs Ignasi, un plaer i anem parlant, d'acord?
Gràcies, Quim. Bon dia.